Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull ens dona prou proves doncs de moltes obres d'ell sobre ell mateix, sobre com era. Les obres de Llull donen un gran nombre de referències biogràfiques. També els seus deixebles i coetanis en parlen sovint. I així mateix es disposa d'un seguit de referències documentals burocràtiques que completen la informació disponible sobre el seu periple vital. Una particularitat de la informació disponible sobre la vida de Llull és la referida al seu estat anímic en els distints episodis de la seva vida, que ell mateix deixa consignats per escrit. En conjunt es pot dir que el grau de coneixement biogràfic de la seva vida és molt alt per a una persona que visqué a cavall dels segles XIII i XIV. Llull fou un home de personalitat desbordant, amb una vida pública frenètica, que va estar en contacte permanent amb reis i papes, viatjar de manera incessant i donant lliçons a les universitats, disputar amb la major part dels intel·lectuals de la seva època, participar en concilis, promoguer creuades, evangelitzar infidels, fou empresonat, patir crisis personals devastadores i, amb tot, va poder formar un corpus literari dels més extensos, diversos e intensos i personals de l'edat mitjana.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Aquest diumenge, degut al programa especial Eleccions, la cantata del diumenge s'emetrà a 6:15 de la tarda.
Caiguis on caiguis, hi serem. De vegades la vida és com el joc de l'oca on has de tornar a la casella de sortida i començar de nou. A Càritas hi hem estat, hi som i hi serem per acollir-te i per acompanyar-te tantes vegades com faci falta. Caiguis on caiguis, passi el que passi, sempre ens tindràs per recordar-te que pots tornar a començar, que tu tens la força per aixecar-te i començar de nou. Col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona. Fes el teu donatiu a caritasbsn.org.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquest Nadal, fes Sagrada Família. El 19, 20 i 21 de desembre de 6 de la tarda a 8 del vespre, vine a veure de prop l'escena del naixement del Nen Jesús que hi ha a la façana. Activitat gratuïta. Més informació al web sagradafamilia.org.
Aquestes festes aconsegueix el calendari 2016 de Ràdio Estel, Catalunya Cristiana i el Club Més Amics, un calendari de paret dedicat íntegrament a l'any Ramon Llull amb imatges i textos del Desconhort, Vida de Mestre Ramon i Llibre d'Amic i Amat, entre d'altres. Compra'l personalment a la seu de Ràdio Estel per 5 euros o demana'l per correu postal per 7 euros al 93 409 27 70 i a radioestel.cat. No triguis, que s'esgoten.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
El compromís ciutadà. Un espai sobre el compromís social de les persones.
And you let her go.
Ara sí. Let It Go, de la formació Passenger. Aquesta setmana el Compromís Ciutadà l'hem dedicat a parlar de drets humans, no d'una forma transversal, sinó d'una forma directa. És per això que al llarg de l'hora que ens espera de ràdio avui, des d'ara i fins a les 9 del vespre, podrem gaudir de la companyia del Dani Vilaró. Ell és periodista, comunicador professional, és el responsable o un dels portaveus, millor dit, d'Amnistia Internacional a Catalunya, a qui saludem tot plegat i amb qui tenim unes quantes qüestions per abordar. Tot això serà al llarg d'aquesta horeta, com us deia, en el que tindrem també la música com a protagonista i fil conductor de l'hora que ens espera. Dani Vilaró, què tal? Com estàs?
Què tal? Com estàs?
He de dir una cosa abans de començar, que és que ets de molt agrair i agraït, perquè és fàcil contactar, que vinguis sempre predisposat. No hi ha hagut ni una sola vegada, Toni, m'ho corrobores o no? En el Dani se li diu, escolta'm, et va bé? Sí, i sempre pot, no saps com, però sempre pot.
Nosaltres tendim a dir que sí moltes vegades, però sí que és cert que potser també aquesta casa...
Això anava a dir, no?
Que hi ha una tirada, hi ha una tirada, clar, clar. Molts records.
Molts records. Dani, va, m'agradaria començar parlant de Veneçuela, perquè és un país que ara està molt d'actualitat, hi han hagut aquestes eleccions, hi ha hagut un canvi importantíssim, però se m'oblidava dir que era important que vinguessis per nosaltres perquè sempre parlem de drets humans d'una manera transversal i aquesta setmana he decidit que no, que transversalment no, que de forma directa, que tocava, que era una assignatura pendent aquesta temporada.
Molt bé.
Llavors, a Veneçuela, tema de drets humans doncs, genera controvèrsia i ja que estem en un país que és actualitat, doncs per això m'agradaria preguntar-te què podem dir al respecte, no?
Sí, evidentment genera molta controvèrsia, molta aparició també als mitjans, a vegades s'ha parlat no, de si està sobreexposada als mitjans o no el que passa a Veneçuela.
I superpolaritzada, no?
Clar, clar, és una societat molt, molt polaritzada. Que nosaltres, com a Amnistia, que no ens agrada fer rànquings no, de països que violen més o violen menys els drets humans, però sí que documentem violacions de drets humans quan es produeixen, a Veneçuela en tenim, com en podem tenir en moltíssims països, gairebé la majoria dels països del món, no? I a Veneçuela, fruit d'aquesta polarització, de tota aquesta situació que s'havia creat els últims anys, és cert que hi havia hagut detencions arbitràries de persones, tenen un problema estructural a la policia amb les qüestions dels maltractaments i les tortures en dependències policials, com passa en més de 100 països del món, d'altra banda.
I entre els quals possiblement hi és el nostre.
Entre
no?
els quals hi ha l'estat espanyol, evidentment, que és un problema que també forma part de les preocupacions d'Amnistia quan parlem d'Espanya. I darrerament també la preocupació per la persecució, la fustigació, diguem, de l'oposició política, no? Que hi havia hagut un empresonament, per exemple, el de Leopoldo López, sí. No, que s'ha comentat molt, i que nosaltres considerem des d'Amnistia que és un pres de consciència, és a dir, una persona empresonada simplement per les seves idees i que no està clar per què se l'ha condemnat. Bé, sí que està clar perquè hi ha una sentència, però no ho veiem gaire clar, no? Llavors l'hem qualificat de pres de consciència i, per tant, una persona que no hauria d'estar a la presó, pel que nosaltres veiem, no? I bé, ara el que pot passar, doncs ja ho veurem, no? Perquè doncs, la presidència de Maduro segueix. Nosaltres no ens posicionem tampoc mai sobre un canvi de govern. No diem això mai si ens agrada més. Això costa molt, perquè molts cops rebem de crítiques de moltes bandes, no? Quan fem un informe crític en Veneçuela se'ns acusa de ser imperialistes...
La paraula és imperialista.
Imperialista, aquesta és la paraula, sí, imperialista, sí, agents de la CIA, agents nord-americans, agents de l'imperialisme, i quan critiquem doncs, els Estats Units o algun altre país, doncs llavors se'ns acusa de comunistes o d'un altre bloc, no? O fins i tot de xavistes, no? A vegades, quan hem criticat algunes coses...
I creus que es pot ser neutre en la condemna als drets humans? És a dir... requereix implicar-se a fons quan fas una denúncia o no? S'entén la pregunta? Perquè això moltes vegades genera controvèrsia. Hi ha gent que són, doncs, no sé, vull dir, cooperants o constructors de pau i volen que, com que són constructors de pau, que hi hagi pau aquí i allà, no? I no ficar-se massa en merder, però llavors tampoc s'acaben de mullar. I per això pregunto la...
Jo crec que no es pot...
Com...
Que no es pot
o com ho veus
tu? Almenys des d'Amnistia no ho veiem com... una neutralitat, no? O sigui, s'ha de ser neutral davant d'un abús de drets humans? Jo crec que no, no? I el que fa la nostra organització és intentar denunciar aquelles vulneracions de drets humans o abús de drets humans, els veiem on els veiem, sigui a prop, sigui a 10.000 quilòmetres, sigui a un país proper, sigui on estem nosaltres, on tenim l'oficina, i després també vinguin d'on vinguin. Vinguin d'un govern, podríem dir, de dretes, d'esquerres, de... una dictadura, una democràcia. Nosaltres no distingim entre dictadures i democràcies, nosaltres distingim entre països que vulneren els drets humans o no. I, per tant, aquí jo crec que sí que... A mi la idea de neutralitat com una organització que fa denúncia i que vol fer incidència política i que vol provocar canvis en abusos de drets humans no m'agrada gaire, perquè nosaltres ens impliquem Clar. Precisament per aconseguir els canvis. Mm-hmm. Si intentem guardar aquesta neutralitat, potser no aconseguirem aquest objectiu, no? Uh-huh. I això en genera crítiques, com dèiem abans, no? En genera crítiques.
Uh-huh. Ara deia el president Maduro, deia que mantindria aquesta llei d'amnistia, que per tant, que no aplicaria la llei d'amnistia a determinats presos polítics, perquè considerava que estaven darrere d'assassinats de líders xavistes. A vosaltres teniu constància de que això realment sigui així? No. Perquè hi han hagut disturbis importants
clar.
Fa uns mesos, fins i tot es van portar a la Unió Europea, es van portar... aquí perquè per donar-los a conèixer.
Hi va haver uns disturbis molt, molt greus, evidentment, els de l'any passat, no?
És que no recordo, té un nom tècnic, això, les guarimbes, o té un,
sí,
un nom així.
Sí, guarimbes, exacte, són les guarimbes, sí, sí, que són les protestes que es muntaven al carrer, que tenien un motiu clar, que era aturar el país i provocar una situació complicada. Però hi va haver episodis de violència, hi va haver una cinquantena de morts, no crec que no van arribar ni a 50, hi va haver morts de totes bandes, hi va haver morts de l'oposició, hi va haver morts xavistes, hi va haver morts de la policia, uh-huh. Allà hi va haver tirotejos i no s'ha pogut aclarir bé què va passar, no? Nosaltres hem pogut documentar algunes coses, però no totes les morts. Llavors, clar, atribuir aquelles morts a determinades persones, que a sobre són els líders polítics de l'oposició, o igual que atribuir totes les morts de la gent que va morir a les guarimbes al xavisme, doncs és complicat.
En un context de confusió deu ser fàcil dir que tenim proves per acusar l'altra banda, no?
Clar, però en un context de violència descontrolada, on hi ha grups, on hi ha proliferació d'armes al carrer, grups incontrolats, que no se sap ben bé amb qui simpatitzen, poden simpatitzar amb uns o amb els altres, i que porten armes i disparen, qui és el responsable, no?, d'aquesta última situació que acaba generant això? Nosaltres ho veiem molt complicat.
I així molt ràpidament, molt ràpidament, com veus la projecció en futur? No et diré a curt termini, però sí a mig termini, perquè apuntaves a unes deficiències estructurals, no?
Clar, el repte, diguem, de Veneçuela és afrontar aquestes deficiències estructurals mani qui mani. És a dir, si ara hi ha un canvi de govern que canvia totalment l'orientació, no? O al final hi acaba havent un canvi presidencial, haurà d'afrontar aquestes reformes estructurals. És a dir, la policia seguirà torturant o maltractant la gent detinguda, sigui xavista o antixavista, no? Això és un problema estructural que s'ha d'afrontar i això és el que hauran de fer les noves autoritats. I lift my head from a bed of stars, the ocean wide. If I call your name out, would you carry me on inside? And if I close my eyes, put my faith in the whole design. Could you raise your voice up, feeling it whole together with mine? Yeah, but I'm on my way. Yes, I'm on.
I'm on my way.
Aquesta cançó es titula I'm on my way, la interpreta Rich Price i està inclosa dins de la banda sonora de Shrekom, per cert. Té unes quantes cançons que són fantàstiques i que, almenys particularment, a mi m'agrada escoltar tot sovint. Seguim. Més coses amb el Compromís Ciutadà d'aquesta setmana. D'avui dissabte seguim amb el Dani Vilaró, perquè encara tenim moltes preguntes per fer-te, Dani. But I'm
on my way. El Compromís Ciutadà. Comunicació i consciència.
Recentment ha sortit, fa menys d'una setmana, ha sortit un informe d'Amnistia que parlava de les armes i d'on provenen les armes d'Estat Islàmic. I m'ha semblat un informe... Bé, he llegit el resum, però m'ha semblat interessantíssim. Què ens pots explicar d'això?
Sí, no, perquè és una pregunta que ens hem fet tots, no?, darrerament, per l'auge d'aquest grup, però també pels atemptats que hi ha hagut a Europa, no? D'on surten les armes, no?, d'aquest grup. I el que hem fet, tampoc no crec que hàgim descobert res de nou, no?, però sí que hem volgut sistematitzar una mica la
informació. Ho has tirat d'un fil.
Exacte, has tirat d'un fil, sistematitzar la informació, documentar-ho, i hem esbrinat una cosa que tothom ja més o menys sabia, no? Estat Islàmic neix sobretot a l'Iraq, després s'expandeix per Síria, i l'arsenal, bàsicament l'arsenal que té l'Estat Islàmic, sorgeix del mateix exèrcit iraquià. És a dir, a mesura que va conquerint terreny i controla una gran part d'Iraq, doncs es va fent, va adquirint, diguem, aquest armament de l'Iraq, que és un armament que va vendre Occident a l'Iraq des de l'època de Saddam Hussein, des dels anys 80, amb aquella guerra Iran-Iraq, i sobretot a partir de 2003, amb la caiguda de Saddam, i
la segona invasió.
Exacte, la segona invasió d'Iraq, i a partir del 2003 és a dir, els últims 10-11 anys fins a l'aparició d'Estat Islàmic, el govern iraquià ha estat un gran client d'Occident a l'hora de comprar armes, i Occident s'hi ha abocat. Nosaltres hem detectat armes de més de 25 països, Rússia, Xina, Estats Units, molts països de la Unió Europea, que han anat venent armes a l'Iraq, i ara són armes que han estat descontrolades i han caigut en mans d'Estat Islàmic.
A veure, quan es poden haver venut aquestes armes? D'acord, que has fet aquesta cronologia, però em refereixo. A Estats Units potser té lògica que des de la primera invasió, que hi són allà molt presents, i la segona invasió i fins ara, d'acord. Però els russos, per exemple, això ho tenim més o menys documentat, això ho sabem, quan poden haver entrat les armes russes, aquests AK-47 mítics, no?
Sí, el mític fusell.
Kalashnikov.
Sí, o sigui, nosaltres hem fet una cronologia des de l'any...
I Rússia, també, no?
Sí, sí.
I Rússia, perdona, i Xina.
Quan hi ha la guerra Iran-Iraq, ja sabem que les guerres, quan hi ha una guerra, s'activa el comerç mundial d'armes, això és un fet, però no el comerç il·legal, també l'il·legal, però també el legal. Llavors, tots els grans productors d'armes, que al final acaben sent els 5 països membres del Consell de Seguretat permanents, del Consell de Seguretat de l'ONU i altres grans potències,
ràpidament,
els fluxos d'armes van cap allà. Llavors, a Rússia, Xina, tots aquests països, a partir de la guerra Iran-Iraq, van vendre armes
ja van
a Iraq i venien armes a Iran. I potser venien armes a tots dos.
Sí.
Així de clar, vull dir, no distingien entre un o l'altre. I això va anar en augment durant tota la guerra que va afectar aquest país. I a partir del 2003, clar, quan Saddam va començar, diguem, a ser l'enemic d'Occident, que fins a aquell moment no ho era, llavors sí que no hi van arribar tantes armes, no? No se li venien tantes armes a Saddam.
I a més a més hi havia un embargament, no?
Clar, hi havia un embargament i llavors no es podia fer tan directament. Però el 2003, quan Saddam cau i entra un govern teòricament...
democràtic.
Aliat i democràtic i amic d'Occident.
Amb moltes cometes.
I d'aquí tornen a entrar les armes bastant massivament. Bastant massivament.
I llavors què passa? Que hi ha una pèrdua de posicions de control per part de les autoritats del país?
Per suposat. El que hi ha és... comencen a perdre terreny i a mesura que Estat Islàmic arriba a una ciutat, doncs es fa, per exemple, controla Mosul, que és la segona ciutat de l'Iraq, en importància després de Bagdad. Allà hi ha un gran arsenal nord-americà d'armes i passa sota control d'Estat Islàmic. Vehicles, morters, llançacuets...
Vehicles,
Sí, sí, vehicles.
És que una cosa és que diguis l'escopeta.
No, de tot. És a dir,
però l'altre és el tanc.
Vehicles antitancs, tancs...
Que fort, no?
Sí, sí, forma part de l'arsenal de l'exèrcit iraquià. És a dir, no estem parlant de
i avions?
De quatre Kalashnikovs, no. Això no ho hem documentat. No sabem si n'hi ha o no, però no n'hem documentat.
No es parla de cap exèrcit de l'aire de l'Estat Islàmic?
No, per ara no. Per ara no. Però el més important, jo crec, d'aquest cas és que és un cas de manual, no? És el que venim denunciant moltes ONGs de drets humans, que és un mal flux o un mal comerç d'armes, o sigui, un comerç d'armes desregulat, sense cap mena de control, fet de qualsevol manera, acaba generant en el futur, a la llarga, a curt o a llarg termini, vulneracions i abusos de drets humans, segur. No?
Però aquest és el dubte que tenia i per això m'interessava també, ja ho has posat tu sobre la taula, el tema del comerç, que si estigués regularitzat, de quina manera s'hauria evitat que passés el que passa? Perquè quan acaba un conflicte, per més que estigui documentada bala per bala la que s'ha venut, les armes queden allà.
Sí, el que passa que, clar, Iraq, fins i tot amb el canvi de govern de Saddam Hussein, és un país que ha seguit vulnerant drets humans. Llavors, el que nosaltres venim a dir, nosaltres i altres ONGs que també estudiem el tema del comerç d'armes, estudiem el comerç d'armes amb nosaltres, com Fundipau, com Oxfam, és que les armes no poden anar allà on s'estan cometent violacions de drets humans o on es creu que es poden cometre violacions de drets humans.
Això és un clàssic que tots els governs es passen...
És la regla d'or, és el que es diu la regla d'or del Tractat del Comerç d'Armes, que a més es va aprovar l'any passat, i a més és una regla que finalment es va incloure, és a dir, que si es complís realment podria ser molt interessant, però no es fa. Però no cal anar a Iraq, no cal anar a Iran. O sigui, Aràbia Saudita, que és un dels principals clients d'armes, per exemple, d'Espanya, vulnera o no vulnera els drets humans? Es vulnera, i bastant.
Aquí n'hem parlat, d'això.
Doncs, escolta, com és que van rebent armes, no? I què passarà amb aquestes armes, o què està passant ara amb aquestes armes? S'estan utilitzant, per exemple, per bombardejar el Iemen, que és una guerra que no se'n parla, però que s'està bombardejant un país amb armes segurament occidentals i segurament espanyoles? Doncs, escolta, això és una cosa que ja està regulada i que caldria aplicar.
Líbia mateix. Passa que això és del passat, no? No, ja no és. Però quan va haver-hi tota la revolta...
Clar, clar.
No?
I aquest és el problema, no? O sigui, el que estem veient ara d'un estat islàmic armat fins a les dents, per dir-ho d'alguna manera, és conseqüència d'una gestió nefasta del comerç d'armes. Ningú diu... Potser sí que hi ha alguna entitat que ho defensa, però nosaltres no diem que no s'hagi de comerciar amb armes. Nosaltres el que diem és que si es fa, malauradament, s'ha de fer bé. I el que no pot ser és aquest descontrol que hi ha hagut i que està generant l'escenari que tenim ara, no? Que és dantesc. No!
From the day we arrived on the planet, unblinking, stepped into the sun. There's more to see than can ever be seen. More to do than can ever be done.
And some say eat or be eaten. Some say live and let live. But all are agreed as they join the stampede. You should never take more than you give.
And some of us saw to the stars. And some of us sailed through our troubles. And some have to live with the scars.
There's far too much to take in need. More to find than can ever be found. But no.
És el Circle of Life de la banda sonora del Rei Lleó, una banda sonora composada per Elton John i aquí interpretada una versió d'Àlex Boyer, on fa versions de tota mena de cançons i totes les tribalitza, les africanitza i sonen així de bé. En qualsevol cas, Dani, avui que et tenim aquí, estem parlant amb el portaveu d'Amnistia Internacional Catalunya, m'agradaria preguntar-te per aquells correus que moltes vegades rebem nosaltres a la nostra bústia electrònica i que et demanen que salvis a tal persona o tal altra de qualsevol part del món perquè estan empresonades o perquè fins i tot estan condemnades a mort. Què és el que podem dir d'aquestes accions individualitzades que fa Amnistia Internacional per salvar a totes aquestes persones?
Sí, nosaltres sempre hem treballat per persones, no? Ens agrada dir que som una organització de persones que treballa per persones, no? I pensem que l'acció o la mobilització pot salvar vides, no? A vegades ens diuen, escolta, aquestes firmes de què serveixen, no? Doncs serveixen per pressionar, serveixen per assenyalar casos, no?, davant de governs que veuen que...
S'han salvat vides?
I tant. S'ha tret gent de la presó, que molts cops han començat, doncs, un país d'un cas que no se sabia, han començat a rebre cartes o preocupacions per part de les amnisties de tot el món, no?, de més de 80 països, i al final, doncs, aquell cas ha quedat... l'han alliberat, o algú pot ser una persona, per exemple, condemnada a mort, que se li ha commutat la pena, etc.
Vides, no? També s'han salvat, de vides?
Sí,
de vides.
Sí, condemnats a mort, que hem aconseguit que no fossin executats, suposo.
Recordes
que per aquesta pressió...
No? Disculpa-me l'assalto a mano armada, però en recordes així de...
Ara, així de sobte, no me'n recordo de cap nom, no? Però sí, per exemple, ara estem treballant per un bloguer que es diu Raif Badawi, que és d'Aràbia
Saudita. Sí, d'Aràbia Saudita. D'ell hem parlat en aquest programa,
sí,
precisament.
Sí, doncs, clar, porta un any que no li han aplicat un càstig terrible, que és el de les fuetades, no? 1.000 fuetades havia de rebre, en va rebre la primera vegada, i ja no se n'ha sabut res més, no? Però pensem que és part d'aquesta pressió mediàtica i també, doncs, per part d'activistes de drets humans que han paralitzat almenys el càstig. Ja veurem si acaba sortint o no, però de moment el tenim que sabem perfectament que no li han seguit aplicant el càstig, no? Doncs un exemple seria això. Altres casos...
Pensava que era perquè el seu cos també havia dit prou i...
La primera vegada que li van aplicar va ser per raons mèdiques, que no, havia de ser setmanal l'aplicació del càstig, i, evidentment, no es va recuperar, en una setmana no es va recuperar de les primeres 50 fuetades que li van fer, i la primera vegada va ser per raons mèdiques, però la segona ja no. i tenim fons de dins d'Aràbia Saudita que ens ho van confirmar, no? I la tercera tampoc, i a partir d'aquí, des del 9 de gener, no ha rebut cap més càstig. És el que sabem, i nosaltres pensem que és producte també del que deia, no?, d'aquesta pressió.
Llavors, què passa? Que s'inunda el correu d'entrada de l'autoritat competent, diguéssim.
Sí, sí, ho fem per correu electrònic i ho fem també la carta física. És a dir, hi ha activistes i voluntaris d'amnistia que van firmant cartes i les envien per correu i posen el segell i les envien, no? Perquè també hi ha, sí, perquè també hi ha l'efecte aquest de rebre moltes cartes en una sola destinació i que acaba, suposo que no les llegeixen, però acaba agobiant, no?
Això centralitza tot? És a dir, l'enviament es fa des d'un únic lloc del món?
No, es fa...
O des de les diferents amnisties?
Des de les diferents amnisties se sol fer. Se sol fer.
Correven amb diversos...
Bueno, sí, en diversos idiomes, sí, sí, i des de diferents llocs. I després també hi ha la modalitat, diguem, d'escriure al mateix pres. És a dir, hi ha presos que poden rebre correspondència, que poden rebre cartes, i llavors el que s'envien són cartes d'ànim, paraules...
Això està bé.
Sí, són paraules... Això tenim un... Per Nadal tenim una campanya bonica, que és regala les teves paraules, que és... Ja que tothom regala coses per Nadal, no? Doncs què costa regalar unes paraules per una persona que està presa, no?, que està privada de llibertat. I és bonic perquè, escolta, poden rebre moltes postals arreu del món, no?
I escriu qui vol.
Escriu qui vol. Sí que donem algunes pautes, no? No han d'entrar molt en qüestions polítiques, sinó simplement missatges d'ànim, d'escalfor,
de suport.
De suport a una persona que està empresonada, i molts cops, alguna vegada, quan algú ha pogut sortir de la presó, ha agraït, que Déu se'n recorda d'aquelles cartes, no? Amnistia, fins i tot alguns ha dit, estic viu gràcies a Amnistia, no? Aquest, deia, com pot ser que rebi una carta de Barcelona, de Pequín, de São Paulo... no? És un efecte sorprenent.
Home, és com aquell programa de Caracol Ràdio a Colòmbia que dona suport als segrestats de les...
Clar, i una mica la idea és aquesta, no? Que ningú se senti sol, que suposo que és el que busquen també les persones que han empresonat a determinades persones. No?
Recordes algun altre cas d'ara per ara?
Ara estem treballant per una família siriana que ha desaparegut, sencera, mare, pare i quatre fills.
Ostres.
Són un exemple, no? Perquè es parla molt de Síria, es parla molt dels refugiats, es parla molt del conflicte bèl·lic, dels bombardejos, però es parla poc de les persones que han desaparegut. Persones que no se sap res des que van desaparèixer, que segurament han estat detingudes pel govern, i han anat a les presons i no sabem res més. Hi ha 65.000 persones desaparegudes a Síria, que és un nombre brutal. Per posar un exemple, a l'Argentina de la dictadura militar als anys 70 van desaparèixer 30.000 persones. Estem parlant del doble de persones desaparegudes a Síria, de les quals no se sap res. Ens hem centrat en una família, però ens podíem haver centrat en qualsevol...
Això, heu fet servir algun criteri, això anava a preguntar?
De vegades, alguns casos és evident que sí, aquest no. Aquest simplement hem conegut el cas i ens ha semblat molt frapant, no? La desaparició absoluta d'una família de 6 membres, és a dir, 4 fills, el pare i la mare. Ell era dentista, és que no sabem ni per què ha desaparegut, no? Forma part d'aquest terror, d'aquestes detencions arbitràries que perpetrat el govern de l'Assad. I ho volíem posar com a exemple de com pot ser que ningú que s'hagi significat...
I què demaneu llavors en aquesta carta?
Demanem... Estem inundant, diguem, de cartes a les autoritats sirianes, en aquest cas el govern de Bashar al-Assad, perquè ens aclareixi el parador d'aquesta família, si estan vius o no, i en cas que es confirmi que estan vius, doncs que els deixin llibertat, perquè no entenem exactament per què es va produir aquesta... És sistemàtica, és a dir, la desaparició de persones es fa d'una manera sistemàtica i és una estratègia simplement de terror, de terroritzar la gent, i després potser entenem també per què la gent està saltant al mar o per què la gent està fugint de Síria, no? Perquè fugen simplement del terror de poder desaparèixer d'un dia per l'altre sense haver fet res.
Sí, sí, és el que diem, si s'atreveixen a posar el peu dins d'una balsa en un mar ple d'onades perquè creuen
famílies
que allò
senceres.
És millor... Famílies senceres.
És perquè fugen del terror, i aquesta és una estratègia clarament dirigida des del govern per terroritzar la població.
I a l'hora de pensar, doncs, farem una família o farem aquest blogger que està a Aràbia Saudita, això, qui porta la iniciativa d'amnistia de fer-ho així? Com es coordina una campanya en aquest nivell?
És complicat, i a més rebem moltes peticions, no? A vegades hi ha gent que truca a la porta d'amnistia. Nosaltres aquí a Barcelona rebem gent que a vegades ens truca a la porta i puja i ens explica els seus casos, no? El que intentem, sobretot, és exemplificar, és a dir, que aquell cas sigui un exemple de tot allò que estem volent denunciar, no? Sí, i llavors funciona molt per la qüestió de posar cara, de posar noms, de veure la fotografia, perquè així ens podem empatitzar molt més i entendre molt més què està passant, no? Si ho expliques així amb dades i xifres, a vegades és complicat. Posar-hi cara ajuda.
don't you walk away. Don't you tell me that I don't care, 'cause I do. Don't you tell me I'm not the one. Don't you tell me I ain't no fun. Just tell me you love me like I love you. You know you do. When we're together, gray skies clear up, and I cheer up to where I'm less depressed. And sincerely, from the bottom of my heart, I just can't take it. I could find a way. I'm not shy. There's a whole lot I wanna say. Of course there is. Talk about friendship and loyalty. Talk about how much you mean to me. And I promise to always be by your side whenever you need me. The day I met you was the luckiest day of my life. Yeah, I bet you feel the same. I hope you do. So don't forget me if the future should take you away. 'Cause you're always me.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Era Randy Newman i aquest We Belong Together. Avui estem posant cançons incloses dins de pel·lícules. Mira, ha sortit així, de dibuixos animats principalment, i aquesta s'inclou dins de Toy Story 3. Dani, la pena de mort és una realitat en el nostre món i m'agradaria preguntar-te si és una pràctica que es manté estable, és a dir, la segueixen practicant els mateixos països que els últims anys, o està en alça, està en baixa, què podem dir?
O està menys que fa 40 anys, quan Amnistia va començar a treballar el tema. Nosaltres vam començar el 76, que és quan els Estats Units va reprendre les execucions. I en aquests 40 anys, doncs, hem passat de només 16 països abolicionistes a gairebé un centenar. És a dir, que els números surten bé. Sí. El que passa és que hi ha uns països que nosaltres anomenem els irreductibles, que són 5-6, que sempre són els mateixos, que encapçalen, diguem, les execucions cada any, i que a més són països importants, no? Hi ha Estats Units manté la pena de mort, hi ha la Xina, que és el principal executor del món, i després hi ha altres països com Aràbia Saudita, com Iran, com Pakistan, com l'Iraq, que segueixen aplicant la pena de mort a uns nivells bastant preocupants, no? Llavors, són aquests 5-15 països, sobretot aquests 5 que he citat, que eleven les xifres cada any i que fan que no puguem parlar d'un món sense pena de mort.
Ara m'ha recordat en el World Press Photo que hi ha precisament unes instantànies de l'Iran que explica que és un dels països on més s'aplica la pena de mort.
Sí.
I són unes instantànies del moment que està a punt de ser penjat un pres.
A la forca.
La mare de com dir-ho, de la víctima, perdona a l'assassí, no?, del fill. I llavors li dona una bufetada a la cara i les instantànies retraten aquest moment. O sigui, sempre es dona l'opció als familiars que vagin a donar-li una patada a la cadira perquè la cadira caigui i llavors quedi el pres penjant. Però, en canvi, aquí aquesta dona diu, mira, et perdono per haver mort el meu fill, li gira la cara i després se'n va. És una foto impactant, eh? És una sèrie.
Sí, sí, a l'Iran s'executa la gent a la forca, normalment es fan execucions, moltes d'elles públiques, diguem, en aquest sentit...
Escarni, no? D'escarment.
D'escarment, exacte. I molts cops també s'han executat menors d'edat o persones que van cometre el suposat crim quan eren menors d'edat, no? Que això sí que està absolutament prohibit pel dret internacional.
Digues.
No, a veure, la qüestió de la pena de mort és treballar-hi, és un treball com de formigueta, no? Cada any tenim algun progrés. Recentment Mongòlia ha estat un país que ha abolit la pena de mort, que era un país que encara la tenia, l'ha eliminat de la seva llei, bona notícia, i cada any hi ha algun estat dels Estats Units que se suma a l'abolició. Ara són aproximadament, no recordo la xifra, 18-19, que seria aproximadament un terç dels estats que formen part dels Estats Units, on no és possible aplicar la pena de mort en aquell estat, no? Per tant, és una feina que a vegades és desagraïda per les xifres aquestes que veus o les realitats que coneixes d'altres països, però que a poc va sumant. I bé, jo crec que veurem un món sense pena de mort, no? Potser hem d'esperar 30, 40 anys, 50 anys, però acabarem veient un món sense pena de mort.
Esperem que menys.
El ritme, més o menys.
El ritme és aquest, sí. No? El ritme marca això.
El ritme és aquest.
I això de Ciutats per la Vida, Dani?
Sí, Ciutats per la Vida és una iniciativa de la comunitat de Sant Egidi, que ja fa forces anys que se celebra, i a la qual Amnistia, com a membre de la coalició mundial contra la pena de mort, també se suma aquí a Catalunya i a Espanya. I bé, fan un gran acte a Barcelona, nosaltres ens hi sumem, i després intentem replicar un mini Ciutats per la Vida, doncs, a ciutats com Granollers, com Terrassa. Aquest any hem sortit a 5 o 6 ciutats. El que es fa és il·luminar un edifici, normalment un edifici públic, per recordar l'existència de la pena de mort i debatre, no? A més, Comunitat de Sant Egidi sempre convida alguna persona que ha estat al corredor de la mort, que al final ha estat exonerat o que ha estat alliberat. Són testimonis molt frapants, no?, de gent que t'explica què significa passar 7, 8, 10 anys al corredor de la mort esperant una execució, que al final aquesta no arriba perquè hi ha un nou judici o el que sigui, no? Normalment són presos nord-americans. És una iniciativa molt bonica, jo crec que està bé. Són gairebé 2.000 ciutats al món que ja s'han sumat, és a dir, 2.000 ciutats que es declaren contràries a la pena de mort, Barcelona n'és una, i altres ciutats catalanes, i penso que és una iniciativa molt maca que Sant Egidi fa cada any i que nosaltres també ens hi sumem amb ganes, no?
Per curiositat, quins edificis s'han il·luminat al llarg dels anys?
Doncs mira...
Per què em sona la Pedrera, que hagi
passat? No, crec que no. Potser alguna vegada, eh? No ho recordo, però a Barcelona...
No deuria ser amb això, no deuria
no, ser. A Barcelona normalment s'il·lumina l'Ajuntament, la façana de l'Ajuntament, o alguna vegada s'ha fet a la plaça del Rei, i també s'il·lumina tot l'edifici aquell del Tinell, i tota la, diguem, la plaça del Rei, la part antiga de la plaça del Rei, la torre de Martí l'Humà, crec que es diu... I es fa un acte al Consell de Cent, al Saló de Cent.
Al Saló de Cent.
Sí.
Està bé. No sé, això que dius que és una feina de formigueta, quanta feina de formigueta, no només amb això, sinó, per exemple, per aconseguir aquest tractat d'armes que havíem
comprat. Va costar, no? 25 anys, gairebé, de feina de les ONGs de treballar, no? Però s'aconsegueixen victòries, no? Amb les mines antipersona...
Això no va dir, el de bombes de dispersió també s'aconsegueix. I em sembla que Amnistia estava al darrere, no?
Clar, i això és important, perquè són petites victòries que veus que, amb la perspectiva dels anys, pots anar sumant, no? No només d'Amnistia, sinó del moviment, diguem, pels drets humans o el moviment de la societat civil que apreta, no? O de les ONGs que apreten.
Sempre t'acabes trobant la pega aquella final que diu però no és vinculant i dius quantes coses no ho són, no?
Per exemple, les bombes de dispersió, les bombes de fragmentació, ara, si es fabriquen, s'han de fabricar il·legalment. Es fabriquen, eh? Estat Islàmic, que en vam parlar, fabrica bombes de fragmentació casolanament, de manera casolana, però ja no poden anar a un fabricant d'armes que els hi proporcioni, no? Jo penso que són petites victòries, perquè segur que n'hi haurà menys que si ho fes un gran comerciant d'armes o una gran fàbrica d'armes, no?
Un senyor de la guerra.
Clar, clar. I aquí és on hem d'anar, no? A posar cada cop més problemes per aquest tipus d'armament i per altres coses.
També teniu una exposició en aquests moments, no? Explica'ns a on i de què va aquesta exposició, si us plau.
La tenim a la Fundació Antoni Tàpies a Barcelona. No penso que allà es diu.
Ah, val.
No penso que allà.
Un nom posat expressament.
Molt, molt expressament, perquè va parlar sobre la llibertat d'expressió, no?
Vull dir que ho dius a la ràdio i
sí,
dius, no penso que allà.
A la ràdio no es pot callar, no podem callar. No, el repte va ser molt, molt, molt interessant, perquè va ser plantejar 30 il·lustradors, joves, més grans, més consolidats, més coneguts, menys coneguts, què era per ells la llibertat d'expressió. Aquesta era l'única premissa que els vam donar. Què és per tu la llibertat d'expressió?
Dibuixeu. Això a nivell Catalunya només, no?
A nivell Catalunya. Són dissenyadors, alguns il·lustradors, dissenyadors gràfics catalans, alguns més coneguts, el Conrad Rossell, la Lara Costafreda, i d'altres que tot just comencen, eh? A partir d'aquí van... Bé, doncs algú que coneixia l'altre va anar a engrescar-los. Havia de ser una exposició de 10-15 il·lustradors i al final han sigut 30, no? Perquè la resposta ha sigut molt bona. I a més, també el resultat és molt bo, perquè són il·lustracions molt diferents, no? Per un, la llibertat d'expressió és un ocell que vola. Per un altre, et fa una cosa més de denúncia, no? D'algú enreixat o d'algú amb la boca tapada o d'algú sense boca. Hi ha imatges molt, molt suggerents, no? A nosaltres ens ha agradat molt això perquè, de fet, Amnistia, al llarg dels anys, ens ha agradat molt treballar amb artistes gràfics o fins i tot amb pintors, no? Tenim alguna pintura feta per Amnistia de Picasso, de Calder, de Miró... Que són imatges molt evocadores, no?, sobre la llibertat d'expressió, que per nosaltres és un dret fonamental. No?
Un privilegi.
Sí, privilegi. Sí, perquè podem decorar les parets de les oficines amb quadres molt xulos. Però realment no hi hauria art, no hi hauria creació, no hi hauria literatura, no hi hauria pintura sense llibertat d'expressió. És a dir, seria una cosa impensable, no?, que et diguessin què has d'escriure, sí, què has de pintar...
I una mica la idea que hi ha al darrere, quina és? O sigui, simplement reflexionar al voltant d'això, o cap a quines reflexions anem, no?
Bueno, anem cap a... que darrerament a l'estat espanyol nosaltres hem denunciat atacs, vulneracions del dret a la manifestació pacífica, per exemple, a través d'un aparell legislatiu que nosaltres estem discutint, la Llei de Seguretat Ciutadana, les reformes del Codi Penal... Algunes mesures antiterroristes tampoc no les veiem gaire clares. Llavors, quan va sortir la Llei de Seguretat Ciutadana, vam llançar la campanya No Penso Callar, específicament sobre aquesta llei, sobre el que creiem que no funcionava d'aquesta llei, i hem volgut reaprofitar la qüestió perquè no, la llei la tenim activa des de fa un temps, i ens segueix preocupant. I, per tant, el que volem és refrescar una mica la qüestió, no? I, de fet, alguns artistes han anat per aquí, eh? Algunes de les pintures que es poden veure doncs recorden més el tema de manifestacions, de poder gravar o no a la policia, bé, de poder fer les manifestacions allà on toca fer-les i no a...
No es pot gravar a la policia.
Es pot gravar a la policia...
Però mentre intervé o actua, no?
El que passa és que, si el policia considera que aquella gravació el posa en perill, el posa en risc, i aquí entrem en el terreny de l'arbitrarietat, que és el que nosaltres estem denunciant, doncs et pot posar una multa important.
Sense la necessitat de passar per un intermediari, un jutge o així, directament.
Hi ha jutge. Aquí la gran jugada, diguem, ha estat treure totes aquestes qüestions de l'àmbit judicial per portar-ho a l'àmbit sancionador administratiu. En aquest cas, el que es dona és menys garanties al ciutadà, més poder arbitrari a la policia. Ningú diu que la policia hagi de mentir, però pot fer-ho, no? I llavors, clar, on queden els drets del ciutadà, no?
Fer-ho. D'altra banda, Amnistia també en els seus informes recull els abusos que hi ha en algunes comissaries. O
clar,
sigui que...
perquè nosaltres també vam dir que aquesta llei podia ser una oportunitat. No ens negàvem que hi hagués una reforma a la Llei de Seguretat Ciutadana. Portàvem des de l'any 92 sense tocar-la, i sempre està bé que les lleis s'actualitzin, no? Però s'ha perdut una oportunitat, que és que no s'ha inclòs cap mecanisme de rendició de comptes d'aquests abusos que pugui cometre la policia, que és un dels temes estructurals que nosaltres sempre denunciem de l'estat espanyol. No hi ha mecanismes de rendició de comptes. Quan hi ha un abús per part de la policia, que no diguem que siguin sistemàtics, però que es produeixen, i en coneixem molts casos, i amb noms i cognoms, no hi ha un mecanisme de rendició de comptes efectiu. No hi ha investigacions independents, No hi ha manera de poques condemnes, i quan hi ha condemnes, després ve l'indult. La tortura no es pot indultar, pensem, no? I aquí tenim un problema, no? I per això, bé, aprofitant l'exposició, doncs hem volgut recordar que nosaltres seguim dient no penso callar, no?
És que el tema de la llibertat d'expressió, clar, a nosaltres ens afecta especialment perquè, com deies, no és només sortir al carrer i veure si pots fer la manifestació on et toca o l'has de fer a no sé quants quilòmetres d'allà on realment la voldries fer, sinó que, a més, és també el dret de poder informar. Això està inclòs dins de la llibertat d'expressió i aquest país...
Per suposat.
Ho veiem molt.
De fet, els col·lectius periodistes són els que també més s'han queixat d'aquesta llei, no? Perquè limita una mica el dret a la informació del periodista, diguem, que treballa per un mitjà, però també del periodista freelance o de periodisme ciutadà, no? Que ha eclosionat els últims anys, doncs es posa molt en perill, no? A més, una cosa és evident. Nosaltres, les imatges que s'han pres en moltes de les manifestacions quan hi ha hagut un abús, ens han servit, són proves que nosaltres ens serveixen a Amnistia i a altres ONGs de drets humans per denunciar precisament l'existència d'abusos. Si eliminem les imatges, el que farem serà invisibilitzar els abusos, que no desapareixeran, simplement els farem invisibles. És una cosa que a nosaltres ens preocupa moltíssim, no? Sembla fet expressament perquè passi així.
No, i després també hi ha una altra història, que és que ja no va tan vinculada amb la policia i amb la violència directa, però sí amb la violència estructural, que és el fet de que quantes vegades el periodista no diu allò que sap o allò que creu, perquè sap que el censuraran des del mitjà o que tindrà problemes, i que, per tant, també hi ha com una mena de falta de llibertat d'expressió en aquest sentit, no, la pròpia autocensura per evitar-se problemes i perquè, en definitiva, tots tenim una sèrie de compromisos econòmics amb les nostres famílies, amb les nostres llars, que hem de mantenir. Per tant, hem de saber-nos moure, diguéssim, dins d'uns límits en els que moltes vegades hem de faltar la veritat per poder subsistir, no?
Al final, la llibertat d'expressió és un dret que es vulnera. Nosaltres hem documentat a més de 120 països i en diferents graus, com dius tu. O sigui, des d'aquest que estaves comentant ara fins a un grau més dur Bé, que ser periodista, per exemple, et pot posar en risc la teva vida. I de fet, molts periodistes moren a països on potser la gent no ho té gaire clar, no?
Sí.
Són dictadures, Mèxic, Colòmbia, Hondures, i en països de Llatinoamèrica on ser periodista és una professió de risc, però...
I ara, Aràbia Saudita, que hem parlat d'un cas, no?
Clar, sí, sí.
En fi, Dani, recupero el que ja t'he dit per antena, que moltes gràcies per venir, per les facilitats que poses, almenys particularment quan has participat en algun programa en el que hi era jo. No has posat mai cap pega, així que moltíssimes gràcies.
No, un plaer.
I moltíssimes gràcies també per haver vingut al Compromís Ciutadà aquesta setmana.
A vosaltres, ja ho sabeu.
Que vagi bé, una abraçada.
Vinga, fins la propera.
Adéu.
El Compromís Ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.